Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Camarada. Aquest matí li escrivia al Leo un WhatsApp i li deia, escolta'm...
Sí, un WhatsApp, sí.
Sí, sí, sí. Li deia, escolta'm, el que tinguis de guió, guarda tu. Bueno, això... No, és a dir, la paperera de història,
sí,
eh?
Exacte. No, no, és la setmana que vam parlarem.
Guarda tu, que en parlarem. Uh-huh. Però, és clar, és que els darrers dies ha passat una cosa interessantíssima, que és que TV3, juntament amb la productora, que és Bitmedia, haurien fet fora el col·laborador del programa...
Acord Mutu, posen.
Eh? Sí, sí, sí.
Posa que Acord Mutu.
Posa que és Acord Mutu.
Supuestament.
De productora i de TV3. Exacte. Haurien fet fora Manel Vidal, que és el col·laborador del programa de Zona Franca per un sketch d'humor que ells van considerar que no s'ajustava al llibre de model de TV3. Uh-huh. Avui... Fa, escassos minuts, Joel Díaz, presentador d'aquest programa, ha anunciat que deixa el programa, esperant que els companys puguin seguir la feina. Magí García, que era el guionista, també membre de la Sotana, com Manel Vidal, com Joel Díaz, també ha anunciat que deixa aquest programa, continuarà a l'Està Passant, però també abandona com a guionista el Zona Franca. I li deia al Leo, escolta, i per què no parlem dels límits?
Sí, és que és
no
un...
dels límits de l'humor, que és un debat... decimonònico, que deia aquell.
Sí, sí, i ridícul, al meu parer.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. És un tema d'estar sobadíssim i curiós. Bueno, en fi, ara entraré el tema.
Sí?
O sigui, el tocaré de... Estic gesticulant així com de tocaré... De passada, de manera indirecta, com a conseqüència.
Ara.
No? Però sí que és cert que la qüestió del límit és una qüestió interessantíssima, al meu parer, des d'una perspectiva filosòfica.
Clar, jo et preguntava aquest matí, un dels dubtes que tenia, filosòficament parlant, no entro en els debats polítics ni en tot el que ha passat.
No pateixis, entro jo.
Filosòficament parlant, jo em preguntava, molt bé, parlar dels límits, però escolta'm, qui posa els límits?
Clar, la idea de... És una pregunta al qui, no? És una cosa que jo tinc apuntada per aquí, pel guió, que és, al final, amb el tema dels límits és més important el qui que el què, sempre.
Uh-huh.
Però, així com ràpidament, donant una definició molt, molt ràpida del que seria un límit, que entrarem per límit, des del meu parer, el límit és el punt des del qual es defineix un cos o un conjunt de cossos.
Uh-huh.
És a dir, un cos en un sentit conceptual, com pot ser un tèrmine o una nació, o una nació es defineix a través de les seves fronteres, diguéssim.
Per exemple.
No? Els territoris, no?, d'aquesta manera. I llavors, al final, lo interessant és veure que els límits existeixen, operen a la societat, això és un fet, no? Però l'interessant és veure qui posa els límits, no?, i quin ordre justifica aquests límits.
Clar, o sigui... perquè sovint, Leo, segur que l'has sentit mil vegades, los derechos, las leyes que nos dimos entre todos, sembla que els límits sigui una mica així, els límits que ens vam donar entre tots.
Però mai són tots, però el tots sempre és discutible.
Clar, clar,
aquesta
clar.
És la idea, no? Mai tothom està inclòs, no? I l'interessant això de des d'on prové el límit, no? Al final, amb aquest fenomen, i crec que és un bon paradigma tot el que ha succeït per poder estudiar aquest tema, és podem trobar diverses maneres de límit i sobretot diverses respostes del límit, no?
Uh-huh.
Hi hauria com el que hem vist és un cas de limitació i de censura i de càstig, no? Clàssic. És clàssic, a l'antiga usança, no?, de la societat del disciplinament.
Uh-huh.
És a dir, hi ha la limitació ben marcada pels poders fàctics, o sigui, pels poders estatals i econòmics, que s'entenen entre ells, no? Diguéssim, l'estat seria una continuació de l'empresa, és aquell corpus que es dedica a preservar els interessos econòmics, no? És aquell que proporciona l'oligopoli, és aquell que s'encarrega de que tot funcioni, que l'opressió i l'explotació funcioni de la manera més harmònica possible, no? I llavors, d'aquesta manera, aquest ordre social profundament piramidal, quan veu que un súbdit, no?, planteja una petita alteració a l'ordre, és el disciplina. No? I això té una explicació molt maquiavèlica, en el sentit pur de Maquiavel. O sigui, Maquiavel, de manera molt cínica però molt pragmàtica, en El Príncep, no?, parla de com sempre és més efectiu penjar una persona al mig del poble que no després haver de ressar un barri sencer. No? És a dir, llavors s'utilitza com a exemple. És a dir, mireu que si feu això us passarà l'altre, no? I d'aquesta manera s'assegura l'establishment, l'ordre, no? Aquesta seria a l'antiga usanza, no? Que no té res a veure amb... Que això seria, com, diguéssim, l'hegemonia de la classe política econòmica, no? Que és l'hegemonia clàssica, el disciplinament clàssic, no?
Sí.
I davant d'això poden succeir bastantes diferents qüestions, no? Pot simplement la classe popular, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, es pot amedrentar i pot baixar el cap, no? O es pot produir el que ha passat, no? Que és una resposta popular que acaba sent molt menys efectiva, o sigui, molt més acaba sent més contraproduent cap al que ha fet el disciplinament.
Acaba sent més visual.
Acaba sent més visual i es genera, que t'ho comentava abans, l'efecte Streisand, conegudíssim, no?
Sí.
Que sempre que s'intenta censurar alguna cosa, s'acaba parlant 25 vegades més que no pas que si no es fes, no?
Un
o sigui,
clàssic.
Tu intenta borrar un vídeo d'internet que serà imborrable. O sigui, que en el cas de la fotografia, no?, de Streisand, no?, una fotografia que tenia 4 descàrregues, va denunciar perquè la traïssin d'internet i en va tenir 500.000. Vull dir, així és com funciona,
clar,
no?
Clar, si no s'hagués, si no hagués passat el que ha passat...
Exacte.
Avui no estaríem parlant
avui
d'això.
Avui no estaríem parlant d'això, i ningú estaria parlant d'això. No seria trending topic, TV3 no veuria qüestionada la seva imatge, el seu benestar, el rotllo aquest que duien ara de la meva, la teva, la de tots, no? Tot això, doncs, evidentment, queda qüestionat, és veritat. O sigui, el seu eslògan queda d'alguna manera qüestionat, no? I això és interessant perquè ens mostra com el joc de forces que hi ha sempre amb el tema d'hegemonia, no? L'altre dia parlava de Gramsci, no? I el concepte d'hegemonia és un concepte molt gramscià, no? I l'hegemonia i la idea de límit, l'interessant és veure com a la societat contemporània els límits no estan demarcats de manera tan evident, no? És a dir, en les societats on el capitalisme s'ha desenvolupat tant, no? Hi ha hagut una intrusió tan forta a tots els aspectes de la vida quotidiana, ja no hi ha un disciplinament, no? Això és per això dic que és a l'antiga usanza el que ha passat, sinó que més aviat els límits no queden demarcats, no? Perquè aquí no s'ha fet una censura, diguéssim, a lo clàssic de no, simplement això no ho pots dir i punto. No? Hi ha un pitido o et tallem el cel·luloide de la pel·lícula i no es veu i ja està.
Clar, clar, això s'ha preguntat les darreres hores perquè no ha passat, perquè no hi ha hagut un acord amb la productora. Aquest programa, recordem que no és en directe, es grava just
un fals directe,
unes hores abans.
És un fals directe.
I, per tant, perquè no s'ha visionat, sabent que podia passar això, i haver tret aquest moment, aquest tall.
Exacte. Vull dir, que i avui en dia la censura funciona així, no opera de manera com... no hi ha com un gran... El que dèiem abans, no hi ha el gran hermano dient què has de fer i què no has de fer, sinó que més aviat hi ha un joc de forces que d'alguna manera, doncs això sí, això no, i tot va més per la zona de la campanya mediàtica. O sigui, sempre hi ha una força... I les forces són forces més aviat mediàtiques, de la informació, no?, on sembla que tot està permès i com hi ha aquesta falsa llibertat d'expressió, o almenys això se'ns diu, no? com hi ha aquesta llibertat d'expressió operant per allà, sembla que està més justificat... aviam com ho faig anar, això. Com la llibertat d'expressió és àmplia,
sí,
diguéssim, o això ens diuen, com el terreny de joc és tan ampli, sembla que tot el que es faci dintre d'aquell joc queda justificat d'alguna manera. És a dir, si està permès una mica el debat públic envers els temes, sembla ser que llavors una campanya de deslegitimació és menys dolenta que si simplement censurar-ho, quan pot ser pitjor. No sé si m'explico. O sigui, hi ha moltes més màscares. O sigui, està molt més emmascarat. La censura està molt més emmascarada.
Ara estem parlant de certs poders hegemònics, del que fan, poden arribar a fer amb la censura o no amb la censura. Ara jo et pregunto, si ho baixem tot això al carrer...
És a dir, exacte, vale.
És evident. Podríem, i ho deia a l'inici, podríem iniciar el debat, i no ho faré ara, sobre els límits de l'humor o no l'humor, o què hi hauria d'entrar l'humor, etcètera, etcètera. Però és evident que una broma com la que va fer Manel Vidal, recordem, amb una esbàstica simbolitzant el feixisme alemany, el nazisme, pot haver ferit algú.
Mira, la qüestió... Mira,
això és suficient com perquè la societat... Ja no parlo d'aquests poders.
Sí.
La societat es posi certs tipus de límits?
Mira, aquesta resposta jo crec que té una resposta bastant àmplia, no? I crec que la puc respondre d'una manera bastant efectiva. Diguéssim, és a dir, tot és contextual. Tot fet sempre està situat, no? I en aquest cas s'ha de mirar sempre quina és la dissonància on el joc de forces, o sigui, des de quin terreny de forces superen la broma, per dir-ho d'alguna manera, no? I en aquest cas, diguéssim, jo sempre s'ha de mirar un, quan és de sota avall o de dalt amunt. És una diferència molt clara, no? És a dir, és de l'oprimit cap a l'opressor o de l'opressor cap a l'oprimit, no? Perquè en el meu cas, llavors, diguéssim que aquella broma que s'utilitza des de l'opressor per enriure-se'n de l'oprimit és intolerable i, per tant, és censurable i és atacable i se'l pot cancel·lar.
Ja et faré la pregunta aquella que qualsevol oient de Radio Estel ara mateix et podria fer a tu tranquil·lament, eh?
Sí.
Per què el poder de per se és opressor?
Això és una idea molt interessant. El poder de per si no és opressor. Hem naturalitzat una cosa... mira, la norma, que és que, o sigui, hem naturalitzat una cosa artificial, que és que el poder és per naturalesa opressor. No? I això no és així. Bueno, o des de la meva perspectiva filosòfica,
No
hauria de ser, però és molt discutible. Però, diguéssim, el poder no és naturalment opressor. El que passa és que hem naturalitzat que el poder és opressor. Venim d'una tradició despòtica, venim d'una tradició absolutament totalitarista a Europa, no? En el nostre cas. I la cultura està fonamentada en base al totalitarisme, que s'ha articulat de diverses maneres al llarg de la història, per tant tenim naturalitzat el concepte de que poder és igual a opressió. Però, una cosa molt interessant que diu Hannah Arendt, des d'aquí recomano molt a Hannah Arendt perquè amb aquests temes sempre està molt afinada, un text bastant bo que té, que és, té algunes coses que es nota molt que és d'una època i s'haurien d'actualitzar, però bueno, que es diu sobre la violència, on parla bàsicament de diversos conceptes, no? On el poder, no? Sempre s'ha definit com la definició clàssica de Schmitt, no? Que el poder és és el monopoli de la violència, és la violència legal. No, sí. Això és l'Estat. L'Estat és qui té la monopoli de la violència i és l'únic cos social que té impunitat per exercir la violència. No? Uh-huh. Els altres cossos no la tenim, evidentment, encara que les causes estiguin justificades. Llavors, el fet, en aquest cas, és que el poder necessita de validació. És a dir, un poder que no se'l reconeix, tard o d'hora, acaba desapareixent. Ja sigui amb la destrucció de la població, l'aniquilació total,
sí.
Seria un cas clàssic, o... Si aquest no és el cas, el poder acaba desapareixent. No, perquè en el moment on no se't legitima, on és un poder legítim, el propi exercici de la força no és suficient. És a dir, arribarà un punt, en termes més actuals i menys bèl·lics, podríem dir que una censura constant acaba portant a la pròpia autodestrucció del règim. D'alguna manera.
Sí, sí, sí.
Per tant, en aquest cas, que ens hem desviat moltíssim amb la qüestió del límit, però en aquest tema, no?, el límit, d'alguna manera, és un concepte mutable. O sigui, és una cosa que està en constant mutació i es situa en cada context. I el que a mi em sembla més interessant és a qui escoltem, no? Perquè jo ho sento molt, però si a mi s'ha ofès a Amancio Ortega per un comentari que ha fet, doncs que no diré borrades aquí, però crec que es pot entendre per on aniria, no? És a dir, si un
no et cabe, Amancio Ortega.
No, per favor, no dic el que faria perquè la València Nacional ve aquí, però diguéssim que, evidentment, tots aquests cossos estan privilegiats, ai, pobrets que estan ferits, no? O sigui, a mi, doncs a mi, mira, si a mi el corpus del PSC o de los señores del PSOE s'han ofès, em sap molt de greu, però que es fotin. Per què? Perquè, bàsicament, tu el que no pots pretendre... I així, ara entraré aquí i ho deixarem de llarg, però el que tu no pots pretendre és aplicar el 155 i després ofendre't perquè algú t'ha dit que ets d'extrema dreta. Vull dir, són coses que ho sento molt, però així van. I més, quan el propi gag és un meme d'internet. O sigui, per favor, o sigui, la falta de context. O sigui, aquest gag, el tema de... Perquè sempre hi ha com...
Estàs encenent, eh?
Sí,
sol,
sí,
eh?
Sí, però bueno, és un tema perquè el tema de memes d'internet, Twitter, man, jo estic allà, no? I diguéssim que és un meme clàssic de situar-se en l'espectre polític. I acostuma a ser una broma bastant recurrent dintre de l'esquerra. Jo l'he utilitzat per enriure-me de mi mateix. És com, a mi, jo sent super d'esquerres, no sé què, igualtat, quan em pregunten sobre què fer amb la burgesia, no? Doncs pum, em surt allà la d'esto. O quan una persona votant de Podemos li preguntes què opina de les presons, no? Pues pum. És una broma autorreferencial, que és evident que no està dient a ningú nazi. O sigui, és que és obvi. És obvi, és una hipèrbole clàssica, gràfica... Vull dir, em sembla honestament ridícul. O sigui, ho trobo ridícul.
Posàvem el límit com a... gran paradigma d'aquesta conversa.
Sí, correcte.
Parlem de llibertat d'expressió.
Exacte, mira, la llibertat d'expressió és un temazo, ja podríem parlar un altre dia, perquè és un tema molt, molt, molt ampli, no? I diré diverses coses. Primer, així, a modo una mica de broma, però hi ha una part de veritat sempre...
Compte amb les bromes,
La llibertat d'expressió està sobrevalorada. Això per començar.
Sí?
Sí, molt, molt. Està molt sobrevalorada.
Home, no... Bueno.
Sí, sí, la llibertat d'expressió està sobrevalorada. Perquè...
Home, és un dret fonamental, eh?
Però sí, sí. Que li preguntin al Poder Judicial espanyol, vull dir, no sé. Vull dir, de veritat.
Cap de veritat, programa.
És un dret fonamental. Però és que mira, em pixo de riure.
Tu vols tornar al dir...
No, però sí que és cert que la llibertat d'expressió és un dret fonamental i ho hauria de ser. Però, mira, he dut diverses figures, no? Sí. Amb la qüestió de la llibertat d'expressió, un dels grans defensors seria Voltaire. Uh-huh. Una figura clàssica en defensa de la llibertat d'expressió, no? Té aquella frase mítica de... ho diu tot el que dius, però defensaré fins la meva mort el teu dret a dir-ho, no?
Et puc...
Sí, sí,
i
tant.
Et faig dues preguntes i em contestes amb un sí o un no.
Ui, ui, això no ho sabem fer els filòsofs, eh?
La llibertat d'expressió... ha de servir per tot?
No.
Per tant, si ens marquem un no, hi ha d'haver censura?
Tampoc. O sigui, aquí és l'interessant. És a dir, la llibertat d'expressió, en aquest sentit, em refereixo a estar situada. No? És a dir, per molt que hi hagi llibertat d'expressió, si hi ha un debat en qüestions medioambientals, meteorològiques, uh-huh. Jo no tinc ni idea de com funcionen els ecosistemes, potser que no parli. És a dir, la meva veu no hauria de ser... ni tan sols respectable. És a dir...
Però estem parlant de llibertat d'expressió?
Clar, jo tinc la llibertat d'expressió de dir no, doncs això està fatal. No tinc ni idea del tema. O sigui...
Però això és una altra qüestió.
És a dir, la llibertat d'expressió permet l'opinologia. O sigui, la llibertat d'expressió és una porta oberta a l'opinió. Uh-huh. És a dir, i les opinions són.
Exacte.
Però no totes les opinions són vàlides. I la llibertat d'expressió ens porta a pensar d'alguna manera que a vegades totes les opinions són vàlides. I des d'una perspectiva ja com més cínica, més de la realpolitik, uh-huh. amb el debat no es va enlloc. És a dir, si una ha d'esperar que tothom es posi d'acord, seguim fent foc amb pedres.
No han de ser vàlides totes les opinions i aleshores tu dir... A veure, allò és respectable perquè és una opinió, però si no en té ni idea, no li compro la idea i punt.
Exacte, però aquí el problema és que aquí és on entrem amb els conceptes d'hegemonia i amb els conceptes de les forces mediàtiques.
Igual estic fent populisme ara, eh?
No. És molt interessant això que dius, perquè sí que és cert que idíl·licament seria molt sa poder tindre un debat democràtic on tothom pogués dir la seva i es jutgés segons la intel·ligència. Uh-huh. El que vendria a ser com una defensa clàssica. Aquest és el problema, o sigui, la filosofia neix d'aquí. És a dir, per què Plató... O sigui, la filosofia neix en contra de la sofística. I estem parlant... I és exactament el problema que té Atenes. O sigui, Atenes, al moment on neix on hi ha la sofística i la filosofia, és com, tothom pot dir la seva i després decidim racionalment qui és el millor discurs. Uh-huh. Però quin és el problema? Que hi ha una cosa que es diu retòrica. I la retòrica, si tu aconsegueixes apel·lar a les emocions i als sentiments i a les pors i les inseguretats, jo puc dir-te 14 arguments racionals ben construïts que tu diràs, ai, no, però és que no tinc por a perdre la meva feina. Que és l'exercici, que és l'estatització de la política. Mm-hmm. Que, per cert, és una cosa molt interessant, com diu que Walter Benjamin, els primers que estatitzen la política i són els feixistes, una cosa que diu literalment Walter Benjamin, o sigui, és una cosa que cal tenir en compte, o sigui, que compta amb l'estatització de la política.
Anem al tuit?
Anem al tuit. Hosti, això m'ha passat volant, això. És que quan m'enfado em passa volant tot.
Avui el tuit... Posa la música. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de... Saps per on vaig, no?
I tant.
Ho has fet avui?
Avui?
No, ho has fet avui?
No, ahir.
Ara no sé, no m'he apuntat la data ahir, eh?
Jo... Sí, no?
Val.
O abans d'ahir, crec.
Mare de Déu, al final serà l'any passat. No, no.
Tampoc.
Fa poc temps.
Fa un any que no em dutxo. No sé, digues.
Fa poc temps, sí. Relatiu. Vas posar, chicos, chicas, ¿sabéis si hay alguna clase de café que lleve un cuarto de cafeína que el estándar sin perder el sabor? Mi sueño es tomarme 4 tazas de café solo y que la cafeína me haga efecto como si fuera solo una. Gracias.
És el meu somni utòpic.
Saps que som un programa d'informació de servei aquí?
Uh-huh.
Val. Una tassa de café expreso, d'entre 30 a 50
espresso.
Mil·lilitres, vale. Expreso normal, eh?
Vale.
Té aproximadament... 63 mil·lígrams de cafeïna.
Vale.
Sí? Si et passes el cafè instantani, aquell de sobret,
vale,
té menys cafeïna i en pot tenir 30 mil·ligrams de cafeïna en una tassa.
Carai,
sí,
tu.
Sí, 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 la meitat. Però si te'n vas al cafè descafeïnat, encara en conté menys i hi ha 10 mil·ligrams de cafeïna per tassa.
Mm-hmm.
Ja ho tens solucionat?
El cafè descafeïnat està malíssim. Està malíssim. Està malíssim.
Malíssim,
sí,
eh?
És horrorós. Si sí, m'ha sortit aquí la vena...
Sí?
I, a més, és, climàticament... És, saps com es treu la cafeïna, el cafè cafeïnat?
No.
Es passa per aigua.
Sí?
O sigui que, per si ho sabeu, l'aigua Nestlé és l'aigua que utilitzen per descafeïnar el cafè.
Veus?
A veure si la voleu comprar allà vosaltres, però... Per això em faig cafès americans.
Ni patrocinadors ens quedaran amb el José. Mira, mira, exacte, ja passa per aquí. Per tant, no hem trobat la solució encara, perquè
no
el cafè instantani tampoc, eh?
Està dolent, també.
També està dolent. Tu vols cafè, cafè?
Jo vull cafè, és que a mi m'agrada el cafè, a mi m'agrada el... O sigui, el meu cafè perfecte, o sigui, és un cafè doble, curt.
M'estàs dient en sèrio que prens així el cafè?
Sí, cafè doble, curt.
Prenem igual el cafè.
Home, gent de... Aquí s'ha de saber fer.
Som cafeteros.
Som cafeteros, som així cafeteros. Ens va.
Correcte.
Així ens va.
Correcte. Escolta'm una cosa, jo prometo trobar el cafè amb menys cafeïna que
amb
hi hagi
bon gust
al mercat. Amb bon gust, clar, evidentment.
Buah, això serà...
Setmana que ve te'l porto.
Buah, serà una bona setmana, doncs.
Una cosa, el porto i ens el prenem aquí.
Vale, vale. Em sembla un planazo.
Sí?
Em sembla un planazo.
Perquè, que ve, per cert, de què parlem?
De l'ésser humà com a animal narratiu. Temazo. O sigui, com les històries que ens expliquem...
M'encanta,
o sigui,
com vens, eh?
Sí, no? Perquè és
temazo.
Temazo, és un temazo.
I ja està.
O sigui, entendre que el propi de l'ésser humà és explicar-se històries.
Sí.
I les històries ens conformen. Ostres, això és un tema maco.
Clar.
Sí, un tema maco, la gent es pot posar sensible.
També.
Aquest llibre que tenim, la història que m'explicava el meu avi, o sigui, ja, allà, aquí ja caliu.
Leo Esplugava, ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé. Leo, que m'agrada.
Ràdio Estel.